Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Benvinguts al Blau Marí. Moltes gràcies per ser-hi, com sempre, encetem aquest programa de ràdio dedicat al gent de la mar i les seves activitats. Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, i una abraçada en nom de tot l'equip que fa possible aquest espai radiofònic. Avui l'encetarem parlant del Sonso. Fa unes setmanes ja en vam parlar amb Mauricio Pulido, una de les persones més representatives d'aquest sector. Parlarem amb ell de si s'han desvetllat ja o no les causes de les reduccions de captures i també sobre aquest increment espectacular del preu per quilo del Sonso des de l'any pràcticament 2011 fins ara. Han passat d'un euro al quilo a més de 10 euros al quilo. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argento i el Rafael Martí ens explicaran què és això de remendar aquesta funció dins de l'àmbit pesquer. I al Ranxo Bora ens prepararan, atenció, uns fideus del caldo, amb les patates incloses. A l'acordió del Grumet escoltarem el grup Tremendamente i la seva rumbeta Sal al mar. I a Panorama Nàutic marxarem fins al Club Nàutic de Salou. Ja s'està palpant a l'ambient l'arribada molt a prop, a primers de juliol, de la regata La Dona i la Vela, una regata dedicada exclusivament a les dones. Ho farem parlant amb Tete Sabater, responsable de vela i director tècnic d'aquest Club Nàutic. A Plàncton, la tonyina roja, l'espècie per excel·lència d'aquest Mediterrani, en època de captura, avui ens desvetllarà tots els secrets l'Aurora Requena, però com a espècie. I el Manuel de Ramon avui marxarà fins al Centre d'Arts Experimentals Vallgrassa. Una bonica història i una bonica exposició. Art sota les veles, crònica d'un viatge. Ho farà parlant amb el Jordi Aliguer, artista i director artístic d'aquest centre. Per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos. Benvinguts, comencem de seguida al nostre Blau Marí.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Ara fa pocs mesos us parlàvem en el Blau Marí de quina era la situació del sector de pescadors i de barques que al litoral català es dediquen a la pesquera del Sonso. I ho fèiem des de la perspectiva de tot el que genera la feina que s'està fent des del comitè de cogestió de la pesca del Sonso, un comitè creat amb l'objectiu de cuidar, de tenir cura d'aquest recurs i a la vegada també de posar en pràctica tot allò que eren millores per al propi sector i per al propi pescador. Ho vam fer parlant amb Mauricio Pulido, que és membre permanent d'aquest comitè de cogestió de la pesca del Sonso, i ell ens va actualitzar com estava la situació. Una situació podria ser millorable, però que vam arribar a la conclusió de que era una situació estable, positiva per al sector i per als pescadors, tot i que havien detectat una reducció de captures en els últims mesos de l'any 2014 abans d'iniciar la veda, d'iniciar l'aturada biològica. Volem recuperar aquella conversa, volem actualitzar tot el que vam dir en aquella entrevista. Mauricio Pulido, benvingut al Blau Marí, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Encantat de tornar-te a saludar.
Jo també.
Comentàvem en l'última entrevista que vam tenir que els pescadors, el sector, estàveu molt satisfets de com anava la situació del sector des que es va posar en marxa el comitè de cogestió d'aquesta pesqueria. Recordàvem que sou una flota de 26 vaixells, 75 pescadors en base a Palamós, Sant Feliu, Blanes, Arenys de Mar, Barcelona, Badalona, l'Estartit, i me destacaves tota la feina que s'havia fet durant aquests anys per millorar aquest recurs i, evidentment, per millorar el sector.
Sí.
Amb tot, recordàvem que havíeu detectat una baixada de captures en els últims mesos abans de parar el 2014, al final de l'any, i que no sabíeu els motius i que estàveu també pendents de reunions que havíeu de tenir a finals d'abril o primers de maig per veure pues, si es podia trobar una explicació en aquesta reducció de captures. Aquestes reunions del comitè s'han produït, primera pregunta, i segona, sabeu ja a què es deuen aquestes reduccions de captures?
Sí, en la primera pregunta la resposta és sí, se tuvo lugar esta reunión del comité preliminario del comité de cogestión y los científicos informaron de la situación, de las anomalías que había habido con respecto a la temperatura del agua en los meses de diciembre y enero, pero no pudieron determinar que esa anomalía en la temperatura del agua fuera la causa de la escasez del recurso. De hecho, esta escasez ya se había manifestado muchos años anteriores, hace 10, 12 años, ya había pasado que en el año, por ejemplo, 2007, las capturas fueron súper escasas, incluso menos que en la actualidad. Pero no, desde un punto de vista científico no se sabe la causa. En cualquier caso, es un hecho cíclico, con lo cual entendemos y esperamos que igual el próximo año o dentro de dos, la situación se normalice con volúmenes de captura mucho, muy superiores a los actuales. En cualquier caso, el reto que estamos teniendo desde que estamos en la cogestión es que somos capaces de gestionar un recurso público como es el Sonso desde la abundancia, como había sido en años anteriores, desde su constitución del comité en el año 2012 hasta el 2014, y también en este 2015 estamos comprobando que también es muy provechoso, incluso desde un punto de vista potencial, mejor gestionar la escasez, que es un reto que estamos teniendo en este momento. Ahora las capturas, el techo de capturas está en 100 kilos diarios.
Sí, recordem que inicialment fins i tot arribàveu a capturar diàriament entre uns 660 quilos, després ho vau passar a 500 aproximadament, i ara esteu capturant 100 quilos diaris com a tope, no?
Exacto, es lo que te quería decir. Y esto, esta reducción que es drástica en volúmenes de captura, en kilos, no se traduce en una reducción drástica en los ingresos, en nuestra economía, porque al capturar menos se rige la ley de oferta y demanda en el mercado y el precio está muy estable en torno a los 10 y 11 euros por kilo y día, con lo cual el efecto en nuestras economías es muy pequeño, afortunadamente, y nos permite continuar con nuestra actividad de la pesca del sonso.
Claro.
Esto es la constatación de que el pescar mucho no quiere decir ganar mucho. En muchos casos es todo lo contrario, ¿no?
Clar, nosaltres tenim dades que recordem que ens les vas donar en l'anterior entrevista, que parlaven d'una mitja de preu per quilo del sonso al voltant dels 4 euros i mig. Això el 2014, quan el 2013 havien sigut de 3 euros i mig, i el 2012 de 2 euros. Per tant, si parlem de que el 2012 es pagaven o us compraven el sonso a 2 euros al quilo i ara us el compren a 10 i 11 euros al quilo, veurem una evolució espectacular, no?
Sí, sí. Esta és una de les lecciones que estamos aprendiendo y que corrobora la idea de que una buena gestión y un control estricto y riguroso en las capturas no implica necesariamente ganar menos dinero, porque al fin y al cabo nosotros, pues la actividad es una actividad económica profesional, o sea, nosotros nos ganemos la vida con la pesca, y este es el objetivo último que tenemos con nuestra actividad, ¿no? Ser una fuente de ingresos. Pues esto lo estamos consiguiendo, a pesar de que las capturas son muy escasas, como hemos comentado antes, ¿no? Antes se ha referido que en el año 2012 el precio medio del sonso estaba en 2 euros, efectivamente, es verdad. Y antes, en el 2011, que es antes de la cogestión, no llegó al euro por kilo. Estamos hablando de céntimos por kilo.
Uf.
O sea, en un periodo de 4 años hemos pasado de no llegar al euro por kilo a situarnos en 11 euros por kilo. O sea, eso significa lo que te estaba comentando, que lo importante es gestionar bien aquello que tienes, ya sea la abundancia o la escasez, da igual, es gestionarlo correctamente en función de los intereses de recurso para que nunca acabe y en función también de las demandas del mercado, obviamente.
Clar, tot i que la reducció fins als 100 quilos de quota màxima per barca i dia es va prendre arran de la reducció de captures, no?
Sí, sí, eso es la realidad, es así. Y quizás si el recurso estaría en la misma situación que en el año 2013 y principios de 2014, seguramente la cuota seguiría siendo 500 kilos y el precio estaríamos hablando de, pues eso, 3, 4 euros por kilo. En términos absolutos, pues hombre, si son 500 kilos por 4 son 2.000 euros. Y si son 100 por 10 son 1.000. Dejamos de ganar la mitad, ciertamente, o sea, los ingresos se han reducido, pero no en la medida que nos impide realizar la actividad, que eso es importante.
Claro.
Entendemos que este año es un año malo y dentro del año malo podemos seguir pescando y ganándonos la vida tanto mejor que las modalidades de pesca, con lo cual nosotros estamos muy tranquilos.
Per tant, ja et vaig fer la pregunta en l'anterior entrevista. No esteu preocupats per aquesta reducció de captures?
En absoluto, en absoluto. Hoy sin ir más lejos. De hecho, ahora, bueno, no sé si puedo decir la hora, son las 11:20 de la mañana. Yo hace ya 2 horas largas que estoy en mi casa y después de haber ido a pescar, hoy tenía una jornada de pesca habitual. He salido a las 7:30 del puerto y a las 8:30 volví a entrar con mi cuota de 100 kilos y me permite vivir dignamente. Si no tuviéramos la cogestión, esta gestión muy correcta que estamos haciendo, a mí me quedan desde las 8:30 hasta las 2, me quedan 4 horas y media todavía de pesca. En 4 horas y media podría capturar algunos centenares de kilos más. La pregunta es, ¿y eso sería bueno hacer eso? Yo creo que no sería bueno. En primer lugar, porque estaríamos agotando esa escasez que tenemos, aún sería mayor el día de mañana. Y en segundo lugar, por supuesto, el sonso no iría a 10 euros, con lo cual no habría ganado nada. En todo caso, habría estropeado ese poco recurso que hay en estos momentos.
Per a que la gent conegui una mica més la pesca del sonso, Mauricio, per què es concentra aquesta pesqueria en aquestes poblacions que hem dit anteriorment? És una mica la franja que abarca pues, des de l'Estartit fins a Barcelona.
Sí, bueno, pues es simplemente porque es donde hay presencia de sonso. El sonso es un animal que vive en sustratos arenosos de arena gruesa y este tipo de arena, pues más al sur de Barcelona, es difícil de encontrar, con lo cual yo no sé si hay, pero creo que no, todo indica que no hay. Y si no hay, no se puede capturar, obviamente. O sea, la pesquera se produce en aquellos lugares donde hay el aspecto objetivo de captura. Simplemente es esto.
¿Y s'ha d'anar a molta profunditat per pescar el sonso, Mauricio?
No, que va. Como cuota máxima de profundidad se situaría a los 20 metros. Y en esos momentos estamos pescando sobre los 6. A veces, pues eso, ha habido años que se sitúan entre los 15, 20 metros, 10, pero desde que hay esta escasez, justamente, el sonso está muy muy cerca de la orilla. A ran de boyas, que decimos, porque ahora pondrán los balizamientos para las playas en la época estival y estamos pescando en la línea de las boyas, en profundidades de 6 metros. Nuestra costa es... Desde la orilla es bastante, coge esas profundidades a pocos metros de la costa. Metros estaríamos hablando 300 metros, como mucho.
A hores d'ara, en aquesta època, el sonso ja s'ha fet adult, no?
Bueno, no. Ahora, nosotros nos clasificamos en 3 tallas, pequeños, medianos y grandes. Pues ahora se empiezan a capturar los medianos. Adultos todavía no son. La talla de adulto la adquieren sobre el mes de agosto, septiembre, y en noviembre, finales de noviembre y diciembre empiezan algunos a estar ya ovados, con lo cual entramos en veda enseguida.
Clar, llavors ara, quan estan adults, captureu menys elements, però clar, però pesen més, no? Evidentment.
Claro. A ver, ya lo hicimos hace ya 2 años, al menos 2 años, la cuota de inicio de campaña siempre ha sido muy inferior con respecto a los meses de julio, por ejemplo, julio y agosto. ¿Por qué? Porque, como tú has dicho, pues un kilo de juveniles o de infantiles no es lo mismo que un kilo de adultos en número de ejemplares. Hay muchísimos más ejemplares en un kilo de infantiles que en un kilo de adultos, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Doncs, Mauricio, moltíssimes gràcies per tornar a parlar amb nosaltres al programa Blau Marí i esperem que tota aquesta cogestió que esteu fent, ja veiem que us dona bons resultats a nivell econòmic, però que també us doni bons resultats a nivell de conèixer cada vegada millor l'espècie, no? I que poguésseu detectar els perquès d'aquestes reduccions de quota i els perquès d'aquests cicles, no?, que té el recurs i que encara avui per avui pues encara no tenen explicació, no?
Sí, en eso estamos, ¿eh? O sea, lo que ahora nos damos cuenta es que nos falta el histórico, ¿no? Una serie histórica en años para ver la evolución y las características que ocurren cuando hay un cambio en la actitud de recurso, en la madurez, en el tamaño. Y ahora, a partir de ahora, lo tendremos. Antes no se tenía porque nadie se preocupaba de estudiarlo. Y otro de los motivos importantes para actuar en cogestión es poder realizar este seguimiento, que nos permitirá ese conocimiento para poder aplicar una política mucho más correcta, una gestión mucho más correcta a este recurso. En eso estamos.
Mauricio, muchísimas gracias.
A vosotros.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Com esteu? Disposats, no?
Preparats, estem preparats ja.
Avui quina acció coneixerem dins de la barca, dalt de la barca o baix o en l'àmbit de la pesca?
Remendar la sàrcia.
Remendar la sàrcia. És a dir, a veure, quan parlem de remendar la sàrcia, mos ve al cap a lo millor lo que es fa a lo millor amb una peça de roba, no?
Sí, bueno, sí, és pedaç, dir que sí. Se trenca la sàrcia, sí. i has de tornar a teixir tal com estava abans, que és una mica complicat.
Se trenca perquè o la sàrcia s'enganxa en algun lloc, sí, o perquè el peix mateix ho trenca.
Se trenca bastant.
Sí, se trenca bastant.
És a dir, que és un fet que passa sovint a les barques.
Sí, 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 bastant.
Molt bé, i llavors, clar, el que passa és que després s'ha de remendar, i no tothom ne sap, no?
No. Cada vegada menys s'està perdent.
Per tant, necessita d'un aprenentatge i d'una pràctica.
Sí, sí.
Perquè no es tracta de passar el fil i punt, no?
No. Bueno, hi ha una cosa que es diu cosir. Això, si això és fàcil, això pot fer és ajuntar les dues i passar en fil. Ara, el remendar ja...
És com si facis... Sí. Has de deixar-ho igual, les malles...
Has de començar, per exemple, una part que es diu un peu, has d'arrencar del peu i després has d'anar a buscar malla en malla, anant seguint, que acabes també en un altre peu. Ha de ser igual el començament que el final. I si comences amb mitja malla, anem a dir... que és mitja malla, és una malla rompuda, i vas baixant...
Bueno, però és complicadet. Sí.
És complicadet i cada vegada queden menys mans són capaces de fer això, no?
Sí, ara més o menys ja s'han especialitzat alguns grups, doncs, que són gent professionals i los suportes, la sàrcia llit, venen en un camionet, te la pleguen, la prenen a la nau i allí l'estiren i la desmunten, la munten i
la porten perfecta.
Te la tornen a portar.
Perfecte.
Perfecte. Treballen molt bé.
I en altre mateix, remendar, que és el trasmall i tot això, també remenda alguna cosa, però no tant.
Això es va perdent, ja.
Una temporada i tota la sàrcia fora... i una altra de nova. És lo que la modernitat d'ara.
Doncs Rafael i Joan, moltíssimes gràcies. Avui m'ha deprès el que vol dir i el que significa aquesta acció de remendar la sàrcia.
El ranxo a bord.
Donem la benvinguda en aquest espai a Joan Argentó i Rafael Martí, com sempre. Benvinguts al programa. Avui, què mos heu preparat?
Hola, tal?
Molt bé.
Avui, què tenim, Rafael? Doncs
pues avui farem fideus del caldo.
Fideus del caldo. Per tant, hem d'entendre que per fer el caldo dels fideus...
Buscarem una mica de peix de corrent. No
Quin
cal...
tipus de peix?
Doncs pues peix del caldo. Quatre congres, dos rans, jurioletes, claus, dos rafets, una cavalla, peix normal.
Peix normal. I què farem amb això?
Farem el peix bullit i del caldo que ens sortirà d'aquí, farem els fideus del caldo.
Molt bé, per tant, tenim l'opció que abans dels fideus ens menjarem el peix,
sí,
amb les pataques, no?
Sí, i farem balandra.
No, normalment alguna vegada havíem parlat de que el peix i les pataques abans se menjaven amb allioli.
Bueno, hi ha una altra, hi ha, sí, se pot fer en allioli, però pues, també hi ha la balandra, que
la balandra.
És pareixut però és diferent.
Què és la balandra? Com la faríem, la balandra?
La balandra, pues, igual, començarem a xafornejar dos o tres alls ben matxacats, com si féssim allioli, quan ne tenim una miqueta al morter, pues, en cavall li posem una mica de caldo del peix i... Després li posem vinagre, ho remenem tot això bé i acabat això ho escamparem per damunt del peix i les pataques.
Per tant, alls al morter,
sí,
lo caldo,
sí, una miqueta de caldo i bastant de vinagre.
I vinagre. Sí. I això mos ho guardarem i per abans, per a l'hora de menjar-nos lo peix,
ho tirarem,
i les pataques,
ho
tirarem per damunt i li dona un gustet bo.
I d'este caldo, pues, acabat, lo posarem a la cassola.
Lo que sobrat,
lo deixarem bullir i quan el caldo bulli li tirarem els fideus.
Molt bé. Ho salarem una miqueta o ja, no, ja haurem salat el caldo?
Ja l'hem arreglat quan fèiem el peix. El caldo ja està. Pues lo tastarem a veure com... Quan... I estos fideus no seran secs, seran fideus del caldo.
Fideus
seran
del caldo.
Caldosos.
Per tant, ara els tenim al foc, a sí, foc viu, en els fideus, sí, i el caldo.
Pues ara els mirem com estan de sal, estan prou bé, no cal afegir, veig que està bé, i a veure que els fideus ja estiguen cuits, i tal com t'he dit sempre, no fotre molt de caldo, perquè si no és aquí ens posarem les botes per esgotar. Més m'estimo afegir-li una miqueta, i ara veig que està una miqueta d'això, i li afegeixo dos cassonets de caldo.
En tot cas, no l'hem de deixar aixugar el caldo.
Mai,
tot,
no,
mai, perquè els fideus del caldo són més aviat...
Estos ja hem dit que són caldosos.
Són caldosos.
Hi ha els altres que són fideus arrossejats, que són d'això.
El número 2, Rafael, no?
Sí, del 2.
Fideus del
2. Jo sempre gasto del 2.
Doncs bueno, el que farem ara és servir, perquè veig que ja estan mig preparats, i menjar, i hasta el pròxim programa. Moltes gràcies als dos. Adéu-siau.
Adéu-siau.
L'acordió del Grumet.
A l'acordió del Grumet, avui guitarra i rumba. Tremendamente. Sal al mar.
Sin querer ni entender, mentiría. Para salir de aquí mentiría, acallaría el ruido de tu ausencia. Yo sé que si te viera de nuevo mentiría, arrojando sal al mar. Mentiría, arrojando sal al mar. Embarcaría, 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 embarcaría. Para alejarme de ti embarcaría, para encontrarme conmigo embarcaría. Obedecería mi deseo interior, yo quisiera dejarme llevar y lavar la ropa en alta mar, y lavar la ropa en alta mar. Escucho bueno ahí. Thank you. viajaría, viajaría, viajaría. Para alejarme y dejarte un lugar viajaría, con miedo y ansiedad viajaría, con el viento en las velas y el olvido en la quilla. No lo ves si te dijera lo siento. Viajaría, navegando en alta mar, viajaría, navegando en alta mar, por fin llegaría, llegaría, llegaría algún día. Si me despido de ti, llegaría, surcando el mar, por fin llegaría, habiéndote olvidado, hundida ya la pena. No lo ves si te dijera adiós, por fin mentiría, arrojando sal al mar, mentiría, arrojando sal al mar, tan absurdo como arrojar sal al mar, mentiría, mentiría, mentiré, mentí cuando mentí que, tan absurdo como arrojar sal al mar.
Panorama Nàutic.
Avui hem convidat al Blau Maria a Tete Sabater, que és el director esportiu del Club Nàutic de Salou. Tete, benvingut al Blau Maria, què tal?
Hola, bona tarda. Gràcies.
A veure, t'hem convidat perquè volem que ens parlis d'aquesta regata que suposo que ja se n'està parlant al Club Nàutic, de la regata habitual, de la regata La Dona i la Vela. No? Com a mínim el nom atrau, no? Sí. Perquè entenem que és una regata dedicada a aquestes dones que els hi agrada aquest esport, aquesta activitat. No?
De fet, és una regata exclusivament per dones. Només poden participar dones. Això vam començar a fer d'una manera una mica per donar-li una mica de més ambient social al club. No? Es fa justament a principis de juliol, perquè és l'inici de la temporada estiuenca, que és quan ja tenim aquí els socis, i les primeres edicions van ser amb aquesta idea, no? Simplement que bueno, les senyores dels socis poguessin disfrutar també de la navegació. La regata a poc a poc ha anat derivant i cada vegada més han anat participant dones de fora l'àmbit social. No? Fins i tot aquest any, per exemple, aquest any realment la regata l'hem emmarcat dins d'un programa que té el Consell Esportiu del Tarragonès, que és la Setmana de la Igualtat, que la van fer al març, no? Però bueno, que una mica durant els següents mesos també es van fent activitats i l'hem volgut emmarcar dins d'aquest conjunt.
Clar, no sé ben bé si al llarg de la costa catalana hi ha massa regates d'aquestes característiques, no?
No, se'n fa una... Que jo tingui coneixement, se'n fa una a Vilanova cada any, però la veritat és que no hi ha gaires actuacions com aquesta. No hi ha gaires I aquí a Tarragona, aquí al sur, realment jo m'atreviria a dir que devem ser els únics que organitzem una activitat com aquesta.
I em comentaves que va començar de manera modesta, però que a poc a poc cada vegada esteu tenint més acceptació,
sí,
i més repercussió,
que,
no?
La veritat és que aquest any esperem tindre bastanta participació. No sé si depenem també dels nostres socis, perquè d'alguna manera els nostres socis hem de col·laborar deixant els seus barcos, no? Perquè bueno, el club pròpiament no té embarcacions per poder cedir, no? Són els socis que realment s'involucren i s'involucren amb la idea i cedeixen les seves embarcacions perquè les dones puguin navegar. I la veritat és que bueno, aquest any, el que sí també com a novetat, volíem bueno, que tingués un caràcter una mica més, un caràcter de consciència social, i estem acabant de lligar una possible fer pagar una petita inscripció, i i els diners que es recaudin destinar-los a una causa benèfica. Però bueno, això encara ho estem acabant de lligar i no et puc dir amb quin organisme ho portem a cap, però bueno, la idea és això, que vinguin la major número de dones possibles, no? I que al final pues, això serveixi per algun bé comú.
Clar, les dones estem habituats en que en el món de la vela ja tenen les seves categories i a més a Catalunya tenim dones amb una qualitat de competició espectacular, no cal dir-ho, però clar, tenir una regata dedicada exclusivament a elles, suposo que això va més enllà del que és la competició pura i dura, no? És a dir, n'hi haurà que a lo millor només sortiran al mar aquest dia a l'any, no?
Sí, no és, la veritat és que no és una regata pensada no és competitiva, no és una regata pensada a veure amb qui guanya, no? Simplement és això, és l'excusa per bueno, fer una mica de soroll, no? I que les dones puguin sortir a navegar. Sí que és veritat que amb vela lleugera és el que deies tu, no? Tenim grans esportistes a Catalunya i grans regatistes, no? Que han guanyat medalles olímpiques i tot, però a nivell de creuer, activitats només per dones, no n'hi han. Vull dir, fora de la regata que us deia abans de Vilanova i potser aquesta iniciativa que nosaltres portem a terme des de fa uns anys, poques coses més deuen haver-hi. I bueno, creiem que val la pena seguir apostant per aquesta regata. La veritat és que cada any hem anat a més i bueno, esperem que vulguis o no, pues, amb el llarg de les edicions futures es vagi convertint en una regata de referència.
Clar, i que us ha sobrepassat una mica el fet de que primer poder pensar veu amb les parelles dels associats, no? Sí. I després ja us ve gent de fora a participar-hi, no?
Sí, la veritat és que, bueno, perquè també és el boca-orella, no?, una mica. La gent ve, s'ho passa bé, la veritat és que el Nàutic de Sol és un club que tracta molt bé els seus convidats, no?, i quan vens aquí de regates, la veritat és que, bueno, el club fa molts anys que organitza esdeveniments i ho sap fer molt bé, i la gent queda molt contenta, no?, i al final això es va transmetent i, bueno, al final, pues, la veritat és que les regates van tinguent èxit.
Quines serien, a part d'aquesta regata que té l'objectiu que té, les altres activitats que destacaries de tot el calendari de regates que organitzeu?
Bueno, el Climàtic de Salou al llarg d'una temporada organitza diverses regates. En creuer, potser les regates més importants són la Rei en Jaume, que se celebra a setembre. És una mica una celebració, no?, de quan Jaume I va anar a conquerir Mallorca, que va sortir de Salou. I bueno, aquesta regata és puntuable pel Campionat de Catalunya de creuers, per una banda, i després també es fa una prova, una travessa fins a Mallorca, fins a Santa Ponça, que té un caràcter més lúdic, però que també té bastant èxit a nivell social. A part de les regates aquestes de creuer, potser les regates en vela lleugera, potser les regates que valdria més esmentar són una que organitzem, un nivell 2 que organitzem d'Optimis, i un nivell 2 de l'Àster, que són les flotes que nosaltres tenim com a equips de competició. L'any que ve, si tot va bé, el club organitzarà un campionat d'Espanya, i si tot va bé, el 2017, som subseu dels Jocs del Mediterrani i organitzarem les proves de vela.
Suposo que això equival també a tenir una escola de vela molt activa, amb gent jove, pues que, sí. que suposo que deu costar, com a tots els clubs nàutics que ens hem recorrent en molt aquest programa, deu costar molt que la gent miri de cara al mar, però que, bueno, que cada vegada pareix que al final pues, en farem un dels esports més importants que hi ha a Catalunya, no?
Sí, esperem que sí. Bueno, realment aquesta és la nostra tasca, no? És una tasca difícil, no és fàcil, no? Canviar la mentalitat de la gent, no? Hi ha molta gent que encara pues, té aquesta mentalitat de que això és molt elitista, de que els clubs són, no? Són clubs molt tancats, que l'accés al mar és difícil, però la veritat és que, bueno, jo crec que a poc la gent se n'està donant. Ja no parlant només de vela, sinó d'esports nàutics en general. Jo crec que a poc la gent està començant a mirar el mar i està començant a practicar, no? Cada vegada hi ha més practicants d'esports nàutics. ¿Vale? Ojalà tots acabin derivant a la vela, que per mi és un dels esports més macos que hi ha. Però bueno, només que facin caia, que ho facin qualsevol altra activitat, ja ens està bé a nosaltres, ja ens està bé. Però a poc jo crec que sí que ho estem aconseguint.
Nosaltres en el programa anem a la recerca, no?, d'aquesta pedra filosofal, del fet de trencar amb aquestes barres que comentaves, l'elitisme, el tancament de les entitats. què s'ha de fer, a més del que ja s'està fent, promovent la vela entre els joves, entrant fins i tot a les escoles, entrant en els patronats d'esports dels ajuntaments, intentant promocionar altres activitats socials per promocionar-les? Quin és el camí més curt per aconseguir això del que parlàvem?
Jo crec que camins curts no n'hi ha. Vull dir, és un trajecte difícil, som un esport minoritari i ens hem de convèncer de que perquè això sigui un esport de masses un dia, el camí serà llarg i difícil. Però bueno, jo crec que precisament ja, en el camí ja ho estem. Vull dir, a poc a poc els municipis estan adonant de la importància de promocionar aquestes activitats. Tots els municipis costers a poc estan valorant aquest tros de mar que tenen i amb programes de vela escolar, amb diferents activitats abocades al mar, a poc aconseguim que els més joves es vagin introduint, no? I una vegada s'han introduït, cada vegada és més fàcil que ho trobin com un espai natural, no? En el que es puguin fer coses. És com tot, al final també és una qüestió de diners, no? S'ha de suportar les infraestructures, els accessos al mar nostres són els clubs nàutics i els ports, i són infraestructures molt cares de mantenir, i al final també s'han d'ingressar diners i això, sobretot en la situació actual, doncs no sempre és fàcil. Però bueno, crec que pot ser viable que quanta més gent siguem navegant i gaudint del mar, cada vegada tot serà més econòmic i més viable, no? I això també, doncs, al final facilita l'accés de tothom al mar.
I vosaltres esteu en una localitat eminentment turística. Això us canvia els objectius, el fet de que esteu ubicats a Salou, un lloc on el turisme és l'activitat més important? Us afavoriu d'aquest turisme? Complementeu l'activitat turística de la ciutat? Com ho digueu, això?
Nosaltres realment, mira, el turisme ens serveix per ampliar la temporada. Durant la temporada d'estiu, juliol i agost, la veritat és que treballem bastant amb gent d'aquí. Vale? El nostre client potencial i el que busquem realment és el mateix, el que viu a Salou o el que viu a Reus o el que viu a Tarragona, que és el que durant tot l'any pot navegar, no? I pot quedar-se a les nostres instal·lacions a practicar l'activitat. Però sí que és veritat que el turisme el que sí que ens serveix és per ampliar la temporalitat. Llavors, durant el maig, el juny, durant el setembre, tenim molt turisme nacional, sobretot, de grups, no? De col·legis que venen de fora, PortAventura, que és un bon reclam, no? Llavors hi ha molts sí. Col·legis que venen un dia a PortAventura i el dia següent o el dia abans venen a les nostres instal·lacions a fer una multiactivitat nàutica, no? Llavors, per exemple, per donar-te una xifra, fins a finals de juny, per la nostra escola vela passaran més de 1.000 alumnes, no? Això vol dir que, bueno, que realment hi ha una demanda d'activitats, sobretot de col·legis de Madrid. Ahir vam tindre un de Ciudad Real, avui n'hem tingut un de Galícia, em sembla. Vull dir que, bueno, a poc anem treballant i al final tot ajuda.
I el turisme estranger? És a dir, us aprofita?
No, el turisme estranger la veritat és que ens ve poc. Va haver-hi uns anys en què el turista russi que el vèiem, però és no, no, et podria dir que no deu ser més d'un 10 o 15% del nostre volum, el turisme estranger. La veritat, si em preguntes el per què, tampoc te'l sabria dir. Jo crec que venen ja amb circuits tancats, saps? Ja venen amb viatges organitzats per tour operadors, on ja ho tenen tot molt, molt mastegat, i jo suposo que deu tenir poc temps per poder escollir o decidir, no?, quines activitats volen fer individualment.
Deuen voler fer altres coses quan passen una setmana aquí que no pas anar a navegar mitja jornada.
O realment els hi manca, també pot ser que realment els hi manqui la informació, no? No els hi arribi la informació de que aquí hi ha un club nàutic i que realitza activitats. Perquè, bueno, tenim monitors que parlen anglès, tenim monitors que parlen francès, vull dir, tampoc és un problema de que no els puguem atendre correctament, sinó que realment no ens arriben.
Tete, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquesta regata de la dona i la vela i tota la resta d'activitats que organitzeu al Club Nàutic de Salou. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, doncs, molt agraït a vosaltres. Bona tarda.
Plàncton.
I encetem la secció de Plàncton. Aurora, benvinguda a la família de Blau Marí.
Hola, bones. Ben rebuda.
Avui de què ens parlaràs, Aurora? Quin és el tema que has escollit com a primer?
Doncs hem escollit, parlarem d'una espècie, parlarem de la tonyina roja.
La tonyina roja del Mediterrani, una espècie que ens és molt familiar a Catalunya, no?
Efectivament.
I que precisament ara estem en plena època de pesca, no?
Per això l'hem escollit, perquè hem pensat que segurament sentiríem parlar d'ella a les notícies i hem pensat que era una bonna manera de començar.
Què hem de saber de la tonyina?
Hem de saber, bueno, que és un animal, és un peix molt preuat per la seva carn, és un peix molt espectacular per moltes coses que veurem ara, i és un peix que ara s'estarà començant a pescar, que fa uns anys les seves poblacions van estar en un estat una mica vulnerable i per això es van començar a regular per gestionar bé aquesta pesqueria per poder continuar gaudint d'ella. I bueno, hi ha un organisme internacional, que és la Comissió Internacional per la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic, que és la que s'encarrega de determinar la quantitat de tonyina que es pot pescar. Aquesta quantitat va per cada país i cada país reparteix entre els seus pescadors. I bueno, cada pescador té una quota i quan arriben al màxim de quilos ja no poden pescar més. Llavors, a vegades les temporades són bastant curtes. I aquí a Catalunya, doncs, trobem que es pesca potser amb canya, amb palangre o amb encerclament. I fora d'aquí coneixem les almadraves, com que bueno, aquí a l'Hospitalet de l'Infant tenim una platja que es diu l'almadrava de quan es pescava aquí amb aquesta art. I l'almadrava és un art de xarxes que fan com una mena de laberint, doncs la tonyina es perd i fins que arriba a una piscina i des d'aquí de la piscina l'agafen amb uns arpons i la pugen al vaixell. Aquí a les nostres terres tenim l'encerclament i de fet també a banda de pescar-la i de menjar-la directament també hem desenvolupat una indústria d'engreix com es pot engreixar amb les orades o amb el llobarro. I és bastant, si us fixeu, que a la metge ho podeu trobar, veureu des de la platja una mena de bueno, les gàbies no es veuen, es veuen els flotadors que fan que surin aquestes gàbies i dins està ple d'aquest bonic peix que està donant voltes i menjant fins que arriba al pes per poder agafar-lo.
Per tant, hem de dir que aquesta és una època bona per a pescar-la, no?
Efectivament, és una època bona perquè la tonyina, que és un peix explorador, que fa donar moltes voltes per l'Atlàntic, però torna sempre al mateix lloc al mateix lloc per reproduir-se. I en aquest cas és al costat de Balears, és el lloc on aquests grans bancs de tonyines es troben i a la mateixa hora tots alliberen els seus ous i el seu esperma, el gran blau, per poder garantir la propera població de generació de tonyines.
Per tant, és una espècie espectacular. Quines són les característiques que el fan tan únic?
Doncs, bueno, de primera, si la mires, és un peix, pot arribar fins a 600 quilos, és un peix molt, molt gran, és un peix molt poderós, té molt de muscle. De fet el seu color vermell és per aquesta quantitat de sang que té, que irriga tots els seus muscles. Pot arribar a nedar a 80 km per hora. És bastant, bastant ràpid, si pensem bé. I té, si ho fixeu, té aquesta forma de torped, d'aquesta forma de... així com...
molt aerodinàmica, no?
Aerodinàmic, això, tipus un cotxe, sense alerons, però... I que li ajuda aquesta forma, evidentment, a agafar aquestes velocitats.
Llavors, és un animal que comentaves que entra per l'estret, per tant, ve de l'Atlàntic, viu, desova al mar Mediterrani, és a dir, que s'adapta a viure a diferents mars, no?
Efectivament, és altra de les seves característiques i que el diferència d'altres tipus de peix que tenen la sang freda, és capaç de mantenir la seva temperatura al voltant dels 21 graus. I gràcies a això, com comentaves, pot viure a mars més càlids o a mars més gelats, bom, on vulgui.
Una carn, la de la tonyina, que no és apreciada d'ara, sinó que fa ja centenars d'anys, no?
Efectivament, els japonesos no van ser els que van inventar
el consum de tonyina.
Sinó que aquí ja les primeres civilitzacions mediterrànies ja feien servir aquesta carn, la conservaven per poder-la, bueno, poder-la mantindre durant temps i la feien servir a les seves expedicions i per conquerir nous territoris. Així que ja els romans i els fenicis ja sabien el preuat que era la seva carn.
Un peix que, igual que els taurons, no pot parar de nedar. És una de les seves peculiaritats, no?
Efectivament, una altra cosa curiosa d'aquest peix és que no pot parar, s'ofegaria.
Pues Aurora, moltíssimes gràcies per atensar-nos més sobre la tonyina, per fer-nos la més propera, i ens veiem en el pròxim programa.
Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
L'Arxau.
És el Manol de Ramon, ens explicarà una bonica història, la crònica d'un viatge entre Catalunya i l'Alguer. Té tot preparat, com sempre, el Manol de Ramon.
És moment de parlar d'una exposició ben singular, una exposició que porta per nom Art sota les veles, crònica d'un viatge. Una exposició de la qual el director d'aquesta mostra és el senyor Jordi Aliguer, és director artístic de Vallgrassa, aquest centre experimental de les arts i també artista. Què tal? Benvingut al programa, senyor Aliguer.
Bon dia a tothom. Bon dia.
Anem a parlar d'aquesta iniciativa que parla d'art sota les veles. Què és aquesta iniciativa?
Mira, aquesta és una iniciativa que va sorgir arran d'un fet que era que nosaltres, des de Diputació de Barcelona a l'àrea de Parcs Naturals, de fa molts anys, i des de Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts, tenim una relació molt estreta amb la gent de l'obra cultural de l'Alguer.
Uh-huh.
A través d'aquest pont, diguéssim, entre el que és el Parc Natural del Garraf, Vallgrassa i Diputació de Barcelona, que des de l'any 85 a Sardenya, a la ciutat de l'Alguer, estem fent moltes coses de tipus cultural, entre elles, per exemple, posar els parcs. A l'Alguer, cada 31 d'agost, es fan el que són les festes de l'Alguer, promogudes per l'obra cultural. Aleshores, dins d'aquestes festes, des de l'any 85, es fa un projecte que es diu Projecte de Poesia als Parcs, que aquest projecte també es fa a tota l'àrea de Parcs Naturals de la província de Barcelona, i precisament aprofitant l'any passat que el Pailabot Santa Eulàlia anava cap a Sardenya com a símbol d'agermanament d'aquest pont que s'ha fet des de fa aquests anys, i anava precisament carregat també de productes de diferents productors de Catalunya que estan ubicats dintre de l'àrea de parcs naturals, com pot ser que hi ha gent que fa formatge, que hi ha gent que fa vi, en fi, qualsevol cosa de tipus vinculada al món de la gastronomia i a dins dels parcs naturals. Aquest projecte es diu Parc a Taula i, per tant, el Pailabot Santa Eulàlia, i ara entendràs per què t'explico tot això, sortia de Barcelona, del port de Barcelona, carregat d'una sèrie de productes cap a l'Alguer per participar en aquest Parc a Taula dintre del que era aquest festes d'agost, on es fa la poesia Esparts i on es fan diferents actes.
Molt bé.
Quan jo em vaig enterar de que havia aquest fet, que passava això, de que el Pailabot Santa Eulàlia anava cap a l'Alguer, a mi se'm va córrer ràpidament de parlar amb en Xavier Roget, de la Diputació de Barcelona, i dir, escolta, aquest Pailabot porta tres productes, però amb qui va a part d'aquests productes? No, aquest Pailabot sortirà amb el capità, amb els seus marins, i res més. I llavors a mi se'm va córrer d'aprofitar aquest viatge i de fer aquest projecte artístic, que trobo que era una cosa realment interessant i amb una certa personalitat, com era posar quatre artistes joves al Pailabot i desplaçar-los durant els dies que durava el trajecte fins a l'Alguer. I han acabat, a la tornada, posar quatre artistes algueresos, sards, de viatge cap a Barcelona, aprofitant el retorn del Pailabot. Aleshores, la idea ha estat la següent, o sigui, per això el títol, Art sota veles, crònica d'un viatge, perquè el concepte d'aquest tema era que aquests vuit artistes, tant els catalans com els algueresos, fessin una obra arran de totes les sensacions i emocions que rebessin d'aquest viatge.
sempre des de la seva òptica d'estar sota les veles, sempre d'estar dalt d'una embarcació i sempre de creuar aquest mar, no?, que ens separa, aquest Mediterrani, que ens separa entre Catalunya i l'Alguer, no?
Està clar, aquesta és la idea, eh? O sigui, aquesta gent van navegar durant dos dies i mig, van viure les nits, van viure els dematins, clar, és una cosa amb una càrrega poètica brutal, i llavors, a més, aquesta gent que van anar, aquesta gent jove, són gent de diferents llenguatges artístics. Per exemple, van marxar d'aquí una poetessa, la Paula Alba, un pintor il·lustrador Ferran Castellnou, una videoartista Laida Liguer, l'Ares Molins, fotògrafa, per tant, el Roger Vilà, pintor, per tant, aquesta gent el que han fet és, a la tornada, fer un treball amb la seva disciplina, amb el seu llenguatge, arran de totes aquestes sensacions d'aquest viatge que et dic.
Fantàstic, diferents tècniques i mètodes de l'art aplicats en aquest viatge sota les veles. Que podrem veure una exposició, crec que és a partir del proper mes de juny, no?
Sí, mira, la inauguració, que venen precisament aquest any la gent d'Obra Cultural de l'Alguer, que són tota la gent que d'alguna manera fa, aquest any fan els 30 anys d'existència, que treballen per al manteniment de la llengua catalana a l'Alguer, ells aprofiten precisament aquest 30 aniversari per vindre precisament a Catalunya, a vindre a Barcelona, i està el 5 de juny a les 7, que s'inaugura la mostra, també estarà una representació molt àmplia de tota la gent de l'Alguer presents a la inauguració d'aquesta mostra. I en acabat es podrà veure fins al dia 31 de juny.
Fantàstic, ja no ho podrem veure? En podrem veure aquesta fantàstica exposició de diferents disciplines artístiques?
Aquesta exposició es podrà veure al Museu Marítim de Barcelona fins al 31 de juny, en el qual les persones que vinguin a veure-la també podran tenir un fullet o un cataloguet que s'ha fet on hi ha les reproduccions de l'obra, els textos, explicant els conceptes. I en acabat, un cop s'acabi aquí la mostra, va cap a l'Alguer, tot el material va cap a l'Alguer, i precisament dintre les festes d'aquest any, del 31 d'agost, s'inaugurarà a la ciutat de l'Alguer aquesta exposició.
Doncs de l'Alguer cap a Catalunya, de Catalunya cap a l'Alguer, des de la visió artística i sota les veles. Art sota les veles, crònica d'un viatge, aquesta exposició, que podran veure a partir del divendres, dia 5, al Museu Marítim. N'hem parlat amb el senyor Jordi Aliguer, que és director artístic de Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts. Moltíssimes gràcies per la seva explicació i per donar a conèixer aquesta iniciativa. Feliç jornada.
Gràcies a vosaltres i esperant que hi passi força gent a veure-la.
Segur que així serà. Reveure-us-hi-au.
Molt bé, gràcies.
Gràcies al senyor Jordi Aliguer i gràcies, com sempre, al Manel de Ramon. Ho deixarem aquí i posarem punt i final en aquesta edició 185 del Blau Marí. Aquest espai que dediquem, com sempre, a la gent de la mar. Gent de la mar com el Mauricio Pulido, que l'hem entrevistat avui a l'inici del programa, com a membre permanent del comitè de cogestió del Sonso, aquesta pesquera que s'ubica a la zona central nord de la costa catalana i que, bé, a hores d'ara està duent a terme un important pla de gestió. I sobretot destacar aquesta positivitat que té en el sector, donat l'increment espectacular de preus que s'ha produït. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, remendar. Què és remendar? Ens ho han explicat el Joan Argentó i el Rafael Martí. I de passada ens han preparat, com a especialistes en cuina marinera, uns fideus del caldo amb balandra. A l'acordió del Gourmet, tremendamente, interpretant en les seves guitarres Sal al mar. I a Panorama Nàutic hem marxat fins al Club Nàutic de Salou. Allí hem trobat el Tete Sabater, responsable de vela i tècnic, director tècnic d'aquest club, que ens ha parlat de la regata de la dona i la vela. A Plankton, la tonyina roja, aquesta espècie preuadíssima, ha estat la protagonista de la secció. I en Manel de Ramon, amb aquest viatge Catalunya a l'Alguer i aquesta exposició Art sota les veles, crònica d'un viatge. Ho ha fet parlant amb l'artista i director tècnic del Centre d'Arts Experimentals Vallgrassa, Jordi Aliguer. Res més, ho deixem aquí. Com sempre, un agraïment molt cordial en nom de tot l'equip del Blau Marí i ens retrobem la pròxima setmana.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.